Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Crec que avui llegim que un cromosoma humà artificial permetria crear cèl·lules immunes al càncer. Una gran notícia en un article publicat a Science, a la revista, un grup d'investigadors nord-americans ha demostrat que es pot editar el genoma humà fins a nivells inassumibles fins ara. El cromosoma, que han creat dins de cèl·lules de llevat, es pot fusionar amb cèl·lules humanes i reproduir-se de generació en generació. Avui llegit al diari El País que hi ha una bona notícia pels amants de la gastronomia a Barcelona. El restaurant Casa Leopoldo ha tornat a obrir les portes aquesta setmana després de diversos intents fallits des que va tancar el 2015. Aquest místic restaurant del Raval que barrejarà gastronomia amb història i literatura. N'hi faltaran els plats com l'estofat de cua de bou, les mandonguilles en sípia o l'arròs parellada, però també hi haurà les sales que homenatgen la Rosa Gil, la primera propietària, però bàsicament el que era el client més fidel de Casa Leopoldo, entre molts altres, però qui s'ha recordat, que és Manuel Vázquez Montalbán. A les 9 tocades, avui arriba a les sales de cinema una nova seqüela dels Cazafantasmes, que es diu Cazafantasmes Imperio Helado.
I've been waiting 40 years for this.
Tot unes castanyes a la premsa nord-americana, per la cinquena pel·lícula d'aquesta saga, que protagonitzen Paul Rudd o Finn Wolfhard de Stranger Things, al marge del repartiment original amb Bill Murray o Dan Aykroyd. Arriben molt males crítiques. No sé què li ha semblat al crític de cinema del món, a RAC1, Toni Vall.
Sabeu, allò d'esprema la mamella fins que no queda ni una gota de llet, doncs comença a detectar-se amb la saga dels Caçafantasmes. Aquí fa poc estimàvem com s'estima un amic de tota la vida, però que ja estem començant a avorrir de mala manera. Aquesta nova entrega és, per dir-ho delicadament, una sobirana llauna. La història d'un fantasma de gel, la història d'una noia fantasma que enyora els seus estimats, la història dels descendents d'un històric Caçafantasmes i la història, en fi, de dos d'aquests històrics caçafantasmes que ja es veu d'una hora lluny que han cobrat un substanciós taló i ja els va bé continuar al peu del canó. És especialment absurd el paper de Bill Murray, que fa tota la sensació que va tenir un dia de rodatge, va parar la mà i tot li importava més aviat un rave. Molta xerrameca, moltíssima, línies i línies de diàlegs estèrils i el que és més terrible, horrorosament avorrits. Els que ens vam estimar aquell film sensacional de 1984 mai podran usurpar-nos aquella il·lusió. Però, sisplau, no continueu intentant-ho.
Avui també s'estrena Godzilla i Kong, el nou imperi. Les dues bèsties es retroben en un combat ferotge contra una amenaça desconeguda que s'amaga a la Terra. I també arriba a la producció catalana L'Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
De Màlaga. Avui vol explicar la història de la Emma, una jove abadessa barcelonina que al segle IX va afrontar-se a un món patriarcal que relegava a la dona un paper socialment secundari. Rep bones crítiques avui als diaris, amb Daniela Brown, amb Blanca Romero o amb Carlos Cuevas al repartiment. I més coses, ja tenim tràiler de la segona part de Beetlejuice. La seqüela de la famosa pel·lícula de Tim Burton es dirà Beetlejuice, Beetlejuice. Michael Keaton torna a interpretar Beetlejuice i ho farà acompanyat de Winona Ryder i de Jenna Ortega de la sèrie Miércoles. S'estrenarà, però, el 6 de setembre. I un apunt més de cinema perquè s'ha confirmat que hi haurà pel·lícula de Peaky Blinders. Sabem que s'estrenarà l'any que ve i que l'actor Cillian Murphy tornarà a interpretar Tom Shelby. I amb música més enllà de Shakira, avui també hi ha noves cançons d'Olivia Rodrigo. Rodrigo publica 5 cançons inèdites que inclosa la versió de luxe del seu últim àlbum Guts Spilled, entre d'altres aquest tema que es titula Show American. També tenim nova col·laboració entre Anita i Bad Gyal. Double Team, en què a banda de la brasileira i la catalana també participa el porto-riquei Mbray. I Pearl Jam avança la segona cançó del seu nou treball. Running formarà part de Dark Matter, el disc que Pearl Jam publicarà el 19 d'abril, que presentarà al Palau Sant Jordi el dia 6 de juliol. I també està disponible el nou àlbum d'un personatge musical molt interessant que es diu Àlex Pérez. Seguirem cantant i fer-ho junts ens fa sentir més grans. Seguirem cantant Tot el que som inclou aquest Seguirem cantant, un tema dedicat a la vitalitat i a la força de la música com escut per fer front als moments complicats de la vida. Clara Queraltó va presentar ahir al vespre a la llibreria La Central de Barcelona la seva última novel·la, Com un batec en un micròfon. Dos dies després de passar pel món a RAC1, la guanyadora del Premi Anagrama va relatar les dificultats que va afrontar per escriure aquest llibre. Lluc Cromines.
La bona sintonia va regnar al pati de La Central en una conversa distesa entre Queraltó i la periodista Llucia Ramis, que va moderar l'acte. Un llibre, Com un batec en un micròfon, que gira entorn a una relació entre una noia de 18 anys i un noi de 38. Queraltó tenia clar que volia escriure sobre un tema controvertit. De fet, aquests dubtes són els que vol generar el lector. Són declaracions a RAC1.
La idea és l'únic que tenia. I el que buscava és situar el lector en aquest límit. Què n'opino? Què penso? Com ho viu ella? Com ho viu ell? Té 18 anys, però clar, sobretot és que la història es mogués en aquests matisos, en aquests grisos, i que ens costés saber què en pensem.
L'obra toca temes com la seducció, el desig o la solitud, i està narrada des del punt de vista dels dos protagonistes.
Per cert, que ahir també es va presentar el llibre de les Tresines, l'autobiografia de les Tresines, es va presentar a la llibreria Ona de Barcelona amb un ple absolut. Per cert, que Enric Gomà va demanar que es pogués haver a Barcelona i a Gràcia un carrer dedicat a les Tresines. I clar, va haver-hi grans ovacions a aquesta proposta. I ell mateix s'explicava una cosa, que és que el Manelic, el personatge principal de Terra Baixa, té un carrer, per exemple, a Vallvidrera. La qual cosa tampoc seria cap irreverència ni cap bestiesa que hi hagués un carrer dedicat, com deia l'Enric Gomà, a les Tresines a Barcelona. A les 9 i 6 minuts, a la resta dels esports, ja és oficial, després de Drake, Rosalía i els Stones, al Barça i Spotify han arribat un acord perquè Karol G sigui la gran protagonista de la samarreta del Barça pel partit contra el Real Madrid del proper 21 d'abril. Aquesta vegada el logotip que apareixerà a la samarreta és el cor d'espines que la cantant colombiana té tatuat al braç esquerre. Qui vulgui comprar aquesta nova samarreta de col·leccionista ha de saber que s'haurà de gratar molt a butxaca. Les més econòmiques, 400 euros, i les més exclusives, 3.000. I ho dèiem abans, Luis Enrique ha tornat a Twitch per presentar la Fundació Xana en honor a la seva filla petita, que recordem que va morir per culpa d'un càncer d'ossos. L'objectiu d'aquesta meravellosa iniciativa és la d'acompanyar la canalla que pateix malalties greus i a totes les seves famílies. Doncs bé, en aquesta presentació, l'actual entrenador del PSG ha pronosticat que serà molt complicat eliminar el Barça als quarts de final de la Champions i ha assegurat que 6 o 7 jugadors del Barça serien titulars al PSG.
¿Cuántos podrían ser titulares? Pues Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda. Araujo, Koundé podrían ser titulares. Cubarsí, ya estáis viendo lo que es. Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda. Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lewandowski, no hay ninguna duda.
Per cert, Luis Enrique també va fer de Luis Enrique i va fer broma quan li van preguntar si podia posar Mbappé de defensa en lloc de davanter.
Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central en el, contra el Barça? Bueno, más que subs, no. Si vas a la Fundación Sana, a su web, y colaboras en algún proyecto, y 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kylian que descanse. Pero necesito el justificante, ¿eh? Justificante bancario, antes de hacerlo.
Però del futbol a la volta a Catalunya, Tadej Pogacar no per pistonada i avui afrontarà la cinquena etapa d'aquesta volta entre Altafulla i Viladecans amb els 2 minuts i mig de marge que tenia sobre Miquel Landa el segon. Ahir la victòria a Lleida va ser pel neerlandès Van de Berg, que es va imposar l'esprint. Amb motor aquesta matinada s'han disputat els lliures del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. La segona sessió s'ha acabat fa poca estona. Charles Leclerc ha estat el més ràpid, el seu company d'equip a Ferrari, Carlos Sainz, tercer, i Fernando Alonso, cinquè. I a la Copa de la Reina de Bàsquet s'ha quedat sense representants catalans després de la derrota de l'Uni Girona contra l'Estudiantes de 23 punts. I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Des del RAC li toca comptar cotxes. A partir d'avui, a la Carla Buigas, bon dia.
Hola, molt bon dia. Dificultats a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, tot i que s'han normalitzat una mica la circulació, encara es mantenen dificultats des del Fòrum fins la Ciutadella per un accident a primera hora a Sant Adrià, que ha obligat a tallar un carril. També a la ronda de dalt hi ha aturades entre Cornellà i la Diagonal per un possible accident. També retencions del nus de la Trinitat a Roquetes, que de retruc afecta també el tram de la C58 que arriba a Barcelona. I pel que fa a l'àrea bàsica metropolitana, encara hi ha algunes retencions a la P7 en el seu pas pel Vallès, a Barberà, en sentit sud, tot i que amb una circulació ja gairebé del tot normalitzada. És tot des del RAC. Bon dia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts. Aquí al món a RAC1. Parlant de funerals. Un funeral que se celebrava concretament a Barnet, al nord de Londres. La família del difunt va pensar que estaria bé que la gent que no podia assistir presencialment a la cerimònia ho poguessin fer a distància, i van habilitar una sessió de Zoom. Poca conya que fins i tot van instal·lar pantalles a l'església. I aquí ve el gir argumental. Molt recordareu les males passades que va jugar aquesta aplicació, la del Zoom, aquesta aplicació de videotrucades durant la pandèmia del coronavirus. Doncs hi ha gent que no n'aprèn. En aquesta ocasió, la perjudicada ha estat una dona que es va deixar la càmera encesa mentre es dutxava. Ella es va connectar per seguir el funeral, com van fer altres persones, però va pensar que seria bona idea aprofitar la cerimònia per dutxar-se. El problema va ser que no va apagar la càmera. I esclar, com no podia ser d'una altra manera, la parella enfocava la dutxa. Total, que va tenir una bona relliscada i no va ser per culpa del sabó. La imatge de la dona completament nua no només la van veure tots els que seguien el funeral a distància, sinó també les desenes de presents a l'església. Jesucrist i la Verge Maria inclosos. Això sí que és muntar un bon ciri. Ara ja li poden dir allò de... A veure si ens veiem en millors circumstàncies.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Moment, les 9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Bueno, són les 9 i 13 minuts. Per cert, que diumenge el meu amic Jordi Évole fa una entrevista a lo d'Évole a Albert Pla i li pregunta per la Shakira i la resposta és: si Shakira me tuviese que hacer una canción y yo fuera su ex, preferiría que fuera instrumental.
És una opció.
És magnífica la frase. Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour.
Què tal, Glòria Serra?
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Cris Puig.
Bon dia.
Bon dia, avui de cos present.
Ai, de cos present, sí, expuesto. Sí, estoy expuesto.
Sí, sí, sí.
Escolta, jo que he tingut la sort de trobar-me'l en l'últims 2 mesos 3 vegades...
Aquí?
Al Jordi.
Sí.
Dono fe, jo no faig gaire saraus, però mira, els 2 que he fet, me l'he trobat.
Oh, clar, és que...
Això no és estadística, perquè el primer dius, bueno, una casualitat, no m'he trobat el Jordi. No, no, quan ja comença a pelotonar-se que cada vegada que vas a Montserrat, que en vas pocs, i és en Jordi Bosch, incloent l'últim que va dir, no, no hi aniré perquè no em va bé, i hi era,
yeah, sí.
Això és una marca de vida. Això és una forma de viure la vida. Però... Si dono fe d'això que expliques quan està allà a la Xeslong, és veritat.
Poc a poc.
No se'n perd ni una.
Hola, Marc.
Hola, què tal?
Avui anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, d'enviar un correu electrònic a diàleg@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill, en joc avui un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, 2 entrades per veure l'assaig general de l'obra El Favor, al Teatre Goi, el dia 3 d'abril, que és una obra que dirigeix el Xavi Ricard, amb David Mercè, amb Marc Rodríguez o en Jordi Rico, i el vídeo de joc d'acció The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, per la Nintendo Switch. Déu-n'hi-do, eh? 100 euros per al supermercat Condis, aquestes dues entrades per anar a veure El Favor al Teatre Goi el 3 d'abril, i un videojoc d'acció per Nintendo Switch The Legend of Zelda. Els finalistes, el primer.
Una trucada del matí i la mare que el va parir pot esgarrar el dia del teu aniversari des de primera hora.
Mira, t'estem trucant de Ràdio Flashback de Bar de la Ferrutxa, que diu que avui ho celebrareu fent un bon blink o un nuba, vale?
Molt bé. Avui, dimarts?
Sí, es veu que sí, això em diu.
Però és que la Ferrutxa és la meva, eh?
Hòstia! Però ho heu deixat fa quan?
Fa 7 dies o així, 8, una setmana.
Hòstia, què dius? Doncs escolta'm una cosa, Álvaro, mira, que les trucades despertadors s'encarreguen amb, no sé, 1-2 mesos d'antelació. Per tant, m'imagino que aquesta trucada te la va encarregar quan encara estàveu junts i, per tant, es va oblidar de cancel·lar-la, Álvaro, què et sembla?
Però és una putada molt grossa.
Escolta, veu que va bé o malament, Álvaro?
Home, li vaig posar els cuernos. I després, a una festa em va escopiar la cara. Mira, Álvaro, no sé on anirem al final. Potser no sortim.
Potser us quedeu fent un pressingatge a casa teva.
Correu a dialing@raco.net, assumpte aniversari. El segon.
El Blai Morell pot ser un expert en cinema, però potser li caldria alguna classe de repàs en escoltar i, sobretot, en estar atent.
No hi ha hagut una cosa important, que és el moment de record.
In memoriam.
No arribarà ara, no, suposo.
Ara sí, ja, no?
Encara falta, i això em rebentarà l'esquema.
Ho recordo que falta l'in memoriam, també.
Que no t'enteres de nada.
Assumpte Blai, el tercer finalista.
Sembla que el Jordi Claret no té massa clar el nom de la presó on és, la de Quatre Camins, ni tampoc el nom del director del centre penitenciari.
I aquí al centre penitenciari de Quatre Pilans.
Com?
Quatre Pilans. Els funcionaris de Quatre Estacions. Els funcionaris de Quatre Estacions.
Com la pizza.
I diuen que no marxaran fins que surtin els treballadors del torn de nit i fins que no s'aparti el director del centre, Domingo Estopa.
Assumpte presó, el quart finalista.
Intentar copiar les expressions dels joves és una tasca valenta i molt arriscada que no sempre surt bé. Escolteu el Xavi Puig i entendreu a què em refereixo.
És que hi ha tant jovent avui dia que si Fermín, que si Cubarsí, que si Lamine Yamal, que parlen això de que si menjo coi. Que parlen això de que si menjo coi.
Que no t'entera.
Volia dir servir cony, que és una expressió que fan servir ara els joves.
Què dius ara?
Perdona, sí, sí, sí. És una expressió...
Que fan servir vol dir que feu servir els joves.
La gent una mica més jove que jo. Jo no la faig servir.
No, i una mica de mig... L'ha adoptat molta gent, eh?
Sí?
Moltíssima gent.
Però com
gent.
Es podeu explicar, sisplau, perquè...
De què va això?
Quan alguna dona fa alguna cosa tipus jefaza...
De... Exacte.
S'imposa, s'empodera, planta cara, fins i tot s'utilitza aquesta expressió que no
repetiré. Per quina expressió és
perquè
exactament?
A mi
per exemple, la Rosalia està servint cony, vol dir que està actuant, però d'una forma magistral.
Això ja és un terç de...
No, va per aquí.
És que jo sóc una mica...
És com resignificar l'expressió cunyàs, que era dolenta, doncs ara la fas positiva amb servir cony, que és actuar de neu.
No, és la primera vegada a la meva vida.
O sigui, perquè ens entenguem, si algú diu que servir cony...
Mira, la Shakira està servint-lo, però allò, a caixes, diguéssim.
Exacte, però és molt vulgar, no, això?
Sí, clar que és vulgar, però jo no l'estic repetint.
Assumpte Puig. I l'últim.
Un periodista d'Onda Cero fa evident que, tot i que potser abans era molt fan dels Beatles, amb els anys els hi ha anat perdent la pista.
Hay mucha gente que Ringo les caía muy bien, ¿no?
Porque les gustaba el nombre.
Les gustaba el nombre.
Estaba bien.
Tíos simpáticos, no daba problemas, comía bien, iba limpio, siempre saludaba. Ringo dice que las películas eran todas buenísimas y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto. Y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto, por lo tanto no puede opinar.
I amb quina seguretat ho diu, eh?
Sí, Assumpte Beatles. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, dues entrades per veure l'assaig general de l'obra El Favor al Teatre Goi el dia 3 d'abril i el videojoc de Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. 29 minuts abans d'anar a la publicitat, deixeu-me... Primer anem a parlar del tema...
Del cèrvico.
No, anem a parlar... Mira que quan va convocar eleccions Pere Aragonès... Tots vam pensar, quina mandra, quina mandra, quina mandra. L'arribada, la posada en acció i l'arribada de Carles Puigdemont fa que les eleccions del 12 de maig agafin un altre gir. Hi ha un gir aquí. Hi ha un gir per inesperat. Només cal veure avui els diaris, en general tots, però en particular els de Madrid, per veure que això ha fet un gir important. Glòria?
A Madrid, senzillament, perquè ha donat gasolina. No per una altra cosa, és a dir, en aquests moments hi ha una lluita, no cal explicar-ho, hi ha una lluita molt aferrissada, molt dura, molt agra, molt aspra. No hi ha... es llencen tot el que troben, encara que sigui el got de paper que tenen a sobre de la taula, i Puigdemont és una arma importantíssima, sobretot pel Partit Popular. I també, fins i tot, també pel PSOE, perquè el PSOE, que té fermes esperances de que Salvador Illa guanyi aquestes eleccions, també li va bé la forma com Carles Puigdemont ha romput en el panorama català. I com ho ha fet? Amb un vintage de cara a la societat. Què els hi demana? Tornem a pensar i a il·lusionar-nos en exactament el punt en el qual jo me'n vaig anar. Tornem a aquell punt. Clar, ara s'ha de veure dues coses. Primer, si la societat catalana compra això de forma majoritària i, per tant, el seu partit fa una campanya només en aquesta clau, que aquest és el dubte que jo crec. Jo crec que aquest any no serà la clau de Junts per aquestes eleccions. S'equivocarien si fos només aquesta clau, la clau Puigdemont. És forta, és important. I segon, també s'ha de veure fins a quin punt es pot mantenir això. Per què ho dic? Aquesta és la tercera vegada que Carles Puigdemont promet que si guanya les eleccions o que es presenta a les eleccions per tornar a Catalunya. Sembla que aquesta vegada va de veritat. I també ho ha fet d'una manera una mica estranya, perquè ahir, si us fixeu, va haver-hi una gran, gran, enorme absència, i amb això acabo, a la presentació de la seva candidatura. No va mencionar en cap moment l'amnistia. Amnistia que li permetria tornar amb una certa seguretat, entre cometes, de no ser detingut i, per tant, empresonat i condemnat. I segon, amnistia que ha gestionat el seu partit, el partit que ell encapçala, i, per tant, suposem, amb les seves instruccions. No crec que hagin negociat res sense l'autorització, fins i tot l'impuls de Carles Puigdemont. I, en canvi, l'amnistia, que tan important ha estat pel seu partit, tan important que la va tombar una primera vegada per aprovar-la després, va estar totalment absent d'aquest discurs. Aquestes són algunes de les claus. La gasolina Puigdemont seguirà cremant a Madrid, però tot dependrà també de com enfoqui Junts per Catalunya la seva campanya real, em refereixo real.
La sí que va mencionar, la llei d'amnistia.
Sí, però no va ser d'allò de primer, gràcies, o sigui, no va encapçalar la història, em refereixo, no va ser un dels leitmots que podia haver estat, escolta'm, gràcies a que hem negociat molt bé la llei de l'amnistia, us puc dir que aquesta vegada em presento i que tornaré de veritat.
Per cert que tenim els noms dels caps de llista de Junts per Catalunya a banda de Carles Puigdemont. Salvador Vergés per Girona, Mònica Sales per Tarragona i Janina Vella per Lleida. Són els caps de llista de... És a dir, Carles Puigdemont encapçalarà Barcelona, Salvador Vergés, Girona, Mònica Sales per Tarragona i Janina Vella per Lleida. Deixa'm dir també, això ja és especulació pura i dura amb visos de que pugui ser veritat. Jo donaré alguns noms ara que poden anar per la zona alta de la llista. Una podria ser la que actualment és la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R. I, evidentment, hi ha un altre nom que també segurament anirà cap a la part alta, que és Josep Rull. Per raons òbvies. Perquè serà un dels homes forts, vingui o no vingui Carles Puigdemont a Catalunya. Per tant, tinguem clar que qui hi haurà... Llavors s'està preparant la llista. És veritat també que han sortit noms a la llista ja d'intentar conformar una llista molt civil, diríem, que no tot sigui política. Però jo fins que no vegi exactament tot, no m'ho creuré. Veurem a poc a poc. Jordi Bosch, vostè dirà.
Bueno, no sé, veurem. Ara sortiran les llistes, etc. No té una gran experiència, Junts i el Banc Convergent, en obrir les llistes a vegades a el que en diguem la societat, aquestes llistes cíviques. Ja ho veurem. Jo una mica em mantinc amb la idea que ja vam, per part meva, que vaig exposar la setmana passada, dos dies després de que es convoquessin les eleccions. És a dir, jo crec que en el moment...
Per cert, perdó, deixa'm dir una cosa, Jordi, perdó.
Sí, sí, no.
Perdona. Anna R, efectivament, podria ser la número 2, llavors aquí el 3 podria ballar, el 4, 5... Hi ha un nom que podria estar en aquesta zona, 3, 5, 7, potser... que és Jaume Giró.
Sí.
Que també és una declaració d'intencions.
Sí, sí, és una declaració d'intencions.
Molt realista.
Molt realista, perquè per dues raons, perquè vol dir que obre, obre les diferents sensibilitats que correcte. Hi ha junts majoritàries la llista, i després perquè Jaume Giró pues, representa, o és la persona que pot estar més propera a la idea de gestió o de voluntat de gestionar, que és una cosa inherent a la genètica prèvia de Junts, que és la de Convergència. I per tant jo crec que és, bueno, pues és una aportació molt important que en Jaume Giró hi sigui, no? Jo em quedo una mica amb la idea que tenia la setmana passada reforçada, que era la següent. Passa que la vaig exposar una mica al revés i ara voldria fer-ho més ordenadament. La primera és que quan es convoquen eleccions jo crec que ens trobem amb una idea bàsica, que és molt plural al Parlament de Catalunya, hi ha coses que més o menys estan repartides. Abans de començar ja hi ha 90 diputats repartits, pues, Comuns té la seva presència, la CUP té la seva presència, hi ha una reordenació de l'espai Vox, Ciudadanos, PP, però que al final sumarà més o menys el mateix, i hi havia en aquell moment un discurs sobre com gestionar Catalunya en els propers anys, que hi havia dos protagonistes, Salvador Illa i Pere Aragonès, amb dos visions d'origen diferents, en el que tots dos d'alguna manera passaven pàgina d'algunes coses, i uns d'una manera i uns d'uns altres, i també feia un escenari que podia haver-hi una certa entesa malgrat que es tiressin els plats al cap, no? Per què? Perquè és molt propera a la gestió d'Esquerra Republicana, ha demostrat que té ganes de gestionar i seguir-ho fent, es va quedar sol en el govern i ha continuat fent coses, arribant a pactes, i per tant ja hi són. I Salvador Illa pues, té una posició molt sòlida que ha anat recuperant territori pel Partit Socialista en els últims anys. Jo aquí, que en aquesta equació Junts tenia poca cosa a fer més que aspirar a no prendre gaire distància amb Esquerra Republicana, malgrat que Junts té unes bases molt sòlides, té uns territoris molt consolidats i té sempre l'argumentari de que el seu líder és el president destituït, que això és un argumentari que des del punt de vista, diríem, d'emotivitat i de punt de vista d'objectiu a llarg termini és potent. Quan el president Puigdemont diu vull aspirar a ser el líder, canvia una mica perquè ens posa sobre la taula cap on anirà Catalunya i la campanya electoral les properes 5 setmanes. És a dir, anirem cap a un escenari en el que aquest serà l'argument menor o serà l'argument principal. Si és l'argument principal, es produeix una idea que ahir ja es va utilitzar. Es va utilitzar una paraula, ho has dit aquest matí, Jordi, que és restauració.
Sí.
Aquesta idea pot ser potent per molta gent
correcte.
De l'àmbit catalanista, etcètera, que pot dir, bueno, entre seguir fent i tal, doncs provem-ho. És cert que té un discurs que es pot agafar de diferents maneres. Per alguns, que Carles Puigdemont pugui tenir un resultat que li permeti aspirar, després veurem totes les dificultats que hi ha, etc., doncs pot ser per alguns guanyar. Doncs el procés s'ha guanyat. Tothom pot vendre's la seva història com vulgui, eh? I per altres, posa sobre la taula la possibilitat d'una altra confrontació amb l'Estat, perquè si un guanya vol dir que altre perd.
Correcte.
I per tant aquí jo crec que aquest és el dubte que veurem. Si agafa força la presència de Carles Puigdemont en aquesta línia, i això desmuntaria una mica o l'altra,
o tot queda igual.
O tot clar. Queda més o menys
deia,
igual.
Depèn de com serà la campanya.
Home, de fet, ahir vam viure... O sigui, a veure, jo crec que el menys noticiable ahir segurament era que Carles Puigdemont seria el candidat. Jo crec que tothom més o menys esperava que això seria així. Però novament ha tornat a posar de manifest: tornaré de l'exili, a més ho va dir amb aquesta frase, si puc ser investit president. Per tant, amb aquesta frase, d'alguna manera, està dient-li a votants d'altres partits, si els vostres a mi no m'investeixen president, potser és una manera de replegar vots d'altres partits, que potser, perquè clar, no les té totes garantides Carles Puigdemont, de que partits com Esquerra Republicana, la CUP, li garanteixin.
Molta pressió, Esquerra.
Bueno, clar, o sigui, primer, clatallot, perquè una frase del sentit de vinc a culminar la feina, és com dir, Mentre jo no hi he sigut aquí, de feina no se n'ha fet. Jo vinc a culminar la feina, patapam, la primera plantofada a la cara. La segona és dir, tornaré si tinc garanties de que sóc investit president. I amb això clarament està dient, els que no voteu a Junts, si voteu a altres partits, els vostres partits, si no em donen suport a mi, jo no podré tornar a l'exili. Per tant, està afegint pressió als votants d'altres partits. I tenint en compte que la decisió que ha pres Carles Puigdemont és arriscada, perquè segurament anar a les europees tenia garantit un escó com a eurodiputat. Com ell molt bé va dir ahir en la seva compareixença, perdoneu, les dues anteriors eleccions catalanes l'independentisme no ha guanyat. No ha guanyat, o sigui, primer va ser Ciutadans i després va guanyar el Partit Socialista. Aleshores, no està tan clar que Carles Puigdemont pugui ser investit president o que pugui guanyar aquestes eleccions. Per tant, la decisió que ha pres és molt arriscada, perquè ha sacrificat les europees per venir a donar-ho tot a Catalunya, diguéssim, no? Clar, el dia justament que l'enquesta del CEO diu que el Partit Socialista pot treure entre 30 i pico, 40 i pico diputats, que és una forquilla molt, molt àmplia. I per altra banda, penso que no sé fins a quin punt al PSC aquesta campanya se li pot fer bola que Carles Puigdemont tingui aquest protagonisme, perquè evidentment les clatellades aniran amunt i avall contra Pedro Sánchez, contra el Partit Socialista, i segurament molts votants socialistes que no estan d'acord amb l'amnistia li pot passar factura, això també a Salvador Illa. Per tant, com deia el Jordi ara fa una estona, feien una mica de mandra aquestes eleccions, però segurament es presenten molt interessants per tot el que implica.
Hi ha un element molt important del procés. El procés va trencar, va trencar durant molt de temps, una de les majories possibles a Catalunya, com a tot arreu, que és la majoria ideològica. La majoria ideològica és les esquerres amb les esquerres, les dretes amb les dretes, i els partits una mica més de centre, doncs ambivalents, per entendre'ns. Una de les coses que va fer Junts i diguéssim en totes les seves variants des de que va començar sent Convergència i Unió fins avui, va ser trencar això i tancar Esquerra Republicana dintre de la gàbia de l'independentisme des del punt de vista de la maniobra política, des del punt de vista dels pactes. Li va impedir per una banda Junts amb aquesta estratègia i de l'altra banda els errors també dels no independentistes el poder formar una majoria d'esquerres, que era l'única opció. Ells també s'impedeixen fer una majoria de dretes amb Partit Popular i Ciutadans pel mateix motiu, però també és veritat que són partits molt residuals. Bé, jo crec que ara que intenta Puigdemont, que fins i tot ha tret del calaix també dels clàssics, per entendre'ns, la llista unitària, és tornar a obrir aquesta gàbia per tornar a tancar Esquerra Republicana dintre. I és el que tu acabes d'apuntar. És a dir, si dius, escolta'm, si no puc ser investit, no puc tornar, sempre podré dir...
Estàs és Esquerra decisions als altres,
la que clar. Està impedint sí. Que el president de veritat, que el president destituït, torni i tornem a fer on érem, o tornem a començar on érem en aquell moment. És a dir, és tornar a obrir-se aquesta gàbia i Esquerra Republicana ho sap
perfectament. Tinc un dubte en tot plegat, és a dir, ara quan miro les eleccions i me les plantejo uns dies vista, és a dir, la situació amb la qual Puigdemont es presenta com a candidat, la situació que estem a Catalunya. És a dir, l'independentisme en aquests moments és un moviment que està adormit.
No és el 2017, ho va deixar molt
com?
Clar ell.
Dividit.
Bueno, absolutament esquerdat, no dividit, no, esquerdat.
I desmotivat, i escarmentat.
I sense clar. Una estratègia única clar. O havent cremat clar. Un munt de propostes clar. Que ja
aquí
se saben que rescatar-les és complicat.
El dubte que tinc jo amb tot això és si això anima... La gran pregunta és si el nom de Puigdemont, que anima les eleccions, això, vaja, és una evidència, si anima un sector de l'independentisme a moure's, això és el que haurem de veure.
Bueno,
i quin missatge vol escoltar el independentista de Puigdemont? I aquesta és una altra. Perquè dins de l'independentisme de Puigdemont hi ha molts independentistes. Hi ha un independentisme dur, molt dur, línia... Clara Ponsatí, per posar un exemple, o Laura Borràs, si m'apures, que és un. Un altre sí és, escolta'm, s'ha perdut una batalla, la guerra no, perquè en el sentit de que algun dia es tornarà això, es pot tornar a revifar, amb la qual cosa tornem o retornem. És a dir, ens hem tornat tots més independentistes dels que ho érem, però a canvi hem de tornar el peix al cove, que és una cosa que hi ha molt independentista del sector Junts per Catalunya Convergent que està abogant en aquests moments... que és per una mena de partit clarament independentista, com no era Convergència, que no era clarament independentista. Ara sí, Junts s'ha tornat clarament independentista, però veient una part molt important de la seva gent, que ara aquí no, és a dir, ara aquí tornar a fer un adui, doncs no, tornar a fer un 1 d'octubre ara no es pot fer, és a dir, un, diguem-ho, amb peus a terra respecte a la situació que s'està vivint en aquests moments a Catalunya. Clar, això és el dubte de veure,
però és clar, una part... El president ha promès el referèndum,
perdó,
eh?
Perquè una part d'aquest vot de Junts el pot anar cap a aquesta nova plataforma de Clara Ponsatí, un altre vot d'aquests pot anar dient, escolta, una cosa, jo no vull això, pot anar fins i tot cap a Esquerra Republicana. La qual cosa, aquí hi ha molts mons dins del món Puigdemont. L'únic és ell. O sigui, ell, el fet de que... Tu has dit la paraula, Jordi Bosch, que avui surt a tots els diaris. El tema de la restitució com a victòria, de dir...
Jo fins i tot he dit restauració per ser més monàrquic.
Sí. El tema de restitució, sí, per allò de jo arribo i torno sense que a mi ningú m'hagi castigat...
És potent.
Exacte.
I torno a culminar.
Exacte. Torno a culminar aquí...
Aquí
hi ha una cosa que per mi és un error. Bueno. Per mi és un error. Per mi és un error. Que és que... Avui, si ahir fas aquesta conferència, avui has de fer una roda de premsa, o avui has de donar una entrevista, o avui el que sigui. Jo no ho dic per mi, no ho dic, jo crec que l'ha de donar en prime time a TV3, és la meva opinió. Perquè jo m'estimo aquest país i crec que l'entrevista és en prime time a TV3. Un altre és que si els de TV3 ho volen o no, que aquesta és una gran pregunta que no he de contestar jo, que jo crec que sí, espero i desitjo que sí. I si no, que vingui aquí, estaré encantat de rebre-ho una altra vegada. Bueno, o d'anar-hi jo, si cal. Però sí que és evident que... Perquè queden moltes preguntes obertes.
Sí, moltes, moltes.
La primera pregunta que queda oberta és si torna a fer què? Si torna a fer què?
A presidir el país, va dir, no? És a dir, sí, si jo torno, sí. Si puc ser investit president...
Home, i tant.
Bueno, jo crec que ell això ho va deixar clar,
eh? Es va tornar a parlar de referèndum.
Sí, sí.
Clar, però això ha d'explicar com. Com ho tornarà a fer? És clar, no?
Suposo que durant la campanya, entenc que durant la campanya se'ls exigirà a tots els candidats explicar què pensen fer per portar aquest país per on toca. El que és innegable, jo crec que el que és innegable és que quan Carles Puigdemont parla,
No.
Les dots d'oratòria, la posada en escena. O sigui, té una cosa que això és innegable com a candidat, perdona, diguéssim.
I el poder de girar tota la campanya. Imagina't ara quantes estones
que tot pivota sobre ell.
De que ell resolgui i que Junts resolgui aquest munt de dubtes sobre la campanya, de cop i volta el focus. Que el
clarament.
Focus estava en que Salvador Illa era el primer del CEO, per cert. El focus estava aquí, pum, el focus acaba de girar. I veurem el pròxim CEO que reflecteixi aquest focus nou tan potent que s'acaba d'encendre.
No, jo, a mi em estic esperant una mica... Primer, volia dir una cosa. Ell estava emocionat ahir, eh?
Tu, no, en quin sentit ho dius?
Sí.
D'emoció de pell, sí, o d'eufòric? Sí, jo el vaig veure eufòric. Tele,
sí, perquè més, corre un risc.
No, home, jo, a mi em va...
Corre el risc de... També la jugada, perdona, Jordi, sí. la jugada és molt llesta. Guanyo, vinc, i aviam qui té nassos de tenir el president de la Generalitat de Catalunya. Ah, aquesta és una altra, eh? Bueno, sí que tenen nassos, bueno, nassos en tenen per descomptat.
Abans d'arribar al Parlament per ser investit, hi ha un camí molt llarg des de la frontera.
Si hi ha una persona que té clar que l'Estat anirà per ell, sobretot estem veient tot el que està passat amb el Senat, que... Recordes que jo vaig treure el tema del Senat fa una setmana i vaig dir, cuidao, que això del Senat, aquí encara no ho hem vist tot, que fan... És a dir, el PP i els sectors, diríem, més contraris de l'Estat, siguin d'on siguin, a qualsevol solució d'aquesta mena, faran tot el possible. I cada cop els hi quedaran menys coses, però pot haver-hi una que els hi vagi bé, pot haver-hi accidents sempre amb aquestes coses, que una cosa, bueno, escolta, és que ara en comptes de debatre-ho decidim que ho podem debatre en 6 mesos, etc, etc. Pot haver-hi sempre un accident, perquè evidentment no volen aquesta imatge, perquè hi ha moltes persones a l'Estat que pensen que el senyor Puigdemont al front de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume és una derrota de l'Estat, i no ho volen. I per tant ell ho sap, això s'autoalimenta, se retroalimenten les dues idees. Però aquí, més enllà del que nosaltres ja hem dit, ara m'agradarà veure com responen els altres. És a dir, especialment Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana ha fet bandera de dir jo en un moment donat Junts va marxar, m'he quedat amb el govern, he aconseguit treure els pressupostos, tinc un president de la Generalitat que té una vocació gestora i que té una vocació de fer coses, ara vol un finançament, ara etc. Ha basat en dir, escolta, nosaltres ens hem quedat amb la clau i el duro i ja ho portarem nosaltres, eh? Això és la idea. Però, evidentment, haurà de filar haurà d'afinar molt la crítica cap a l'operació, entre cometes, restitució. Perquè si se li va la mà, probablement no seria massa acceptat. És a dir, si és dura la resposta. Si la resposta és fina, pues pot fer veure els punts febles que tingui l'operació. Ara ho deia en Jordi fa un moment, quan deia per fer què, com, etc. Llavors, és un moment molt delicat i suposo que els estats generals ho estan pensant. I després, tenim una força molt important, que és el Partit Socialista, bé, que en aquest moment ha de probablement és qui donarà una resposta més clara, perquè haurà d'accentuar el tema de passar pàgina. Mm. I per passar pàgina, més enllà del que s'ha fet fins ara, que és important, els indults, etc., el govern de Pedro Sánchez, etc., que, i tal, ha de fer alguna cosa més. És a dir, ha d'incorporar en el discurs de Salvador Illa la solució a alguns temes que estan pendents. Si la campanya no és plana i és més política i no es posa sobre la mà, acaba de posar el president Aragonès el tema d'un nou finançament. Mm-hmm. I em sembla important que això se'n parli. No pots menysprear aquesta idea.
Clar.
És cert que és electoralista, i tant, estem en eleccions.
Per això
cert,
mateix has de donar resposta.
Però hi hem de treballar i s'ha de veure si la gent hi dona suport, no?
Un instant, per favor, que han passat coses durant el matí. Primera, atenció al canvi de to del PSOE. És evident que ja estem en campanya, eh, senyors? Benvinguts a la campanya electoral. I, a més, sabem que Carles Puigdemont serà el candidat. Juan, hi ha molta gent que està dient avui. Hòstia, quina manera de pagar la llei d'amnistia al PSOE el discurs ahir de Carles Puigdemont.
Sí, no, si devia fer bueno, clar, gràcia, això.
Clar, és com és, clar.
Ja li tornaran.
Clar, bueno, clar, ja li tornaran. Va, clar,
el Montero ja va...
No, i el president ja va dir...
Mira, bueno, Juan Lobato, líder del PSOE a Madrid, a Radio Nacional d'Espanya.
Puigdemont, la única oferta electoral que hace es este camino suyo de victimismo y de venir para ver si le arrestan un par de meses y tal. Yo me espero cualquier cosa. Yo creo que está en un punto en el que un día una cosa, otro día otra. Pero ya le digo, sí que me parece que esa es su única oferta electoral, sinceramente, escuchándole.
I acusa l'independentisme de faltar el respecte als socialistes i exigeix a Junts i Esquerra que donin suport incondicional a les lleis del govern d'Espanya.
Yo lo que le pido al independentismo es que haga un esfuerzo de reconocimiento de esa generosidad y de esos pasos que ha dado el Partido Socialista. Y nos están faltando al respeto y poniendo encima de la mesa cuestiones que es que no le ha dado tiempo ni a reconocer el paso que ha dado el PSOE y el gobierno de España. Y esos partidos que apoyaron la investidura, lo que se espera de ellos es que ese proyecto de país que se concreta en medida, pues que apoyen esas medidas cuando lleguen al Parlamento. Y esto es lo que debería naturalmente pasar. Es de esperar y yo diría de exigir...
O sigui, això, si fas un exercici d'empatia amb el PSOE, ho entens? Dius que, esclar, després de tot el que hem fet, després d'indults i tal, la llei d'amnistia, ara ens veniu amb aquestes. Qui també ha parlat d'aquest tema, de Puigdemont, és Carlos Carrizosa. L'ha comparat amb Donald Trump, amb Vladimir Putin o amb Víctor Orbán. Li ha dit a la Niergà.
Estamos en nuestra burbuja y a veces no vemos que hay políticos populistas peligrosos para el futuro de los países. Puigdemont es uno de esos. Estamos muy acostumbrados a que, oye, Orbán, a que Trump... Donald Trump es un hombre que va a tener a lo mejor un apoyo masivo de la población estadounidense, pero no está bien hacer la política que hace Trump. Putin ha tenido un 90% de apoyo de los rusos, pero Putin es un ejemplo, ¿no, verdad? Pues si Puigdemont tuviera un apoyo suficiente como para gobernar la Generalitat, estaríamos en un supuesto de estos.
La Putin.
S'ha posat una mica la pena.
Sí, la Putin, també. Sí. I després, bueno, sobre la possible coalició barra integració barra fusió amb el PP, que Carlos Carrizosa va estar abans d'ahir aquí en aquest programa, al Món RAC1, va ser molt, molt clar, i jo crec que va estar, i li agraeixo la sinceritat de Carrizosa en aquest programa, que va rebre ahir una castanya per part intolerable, al meu entendre, d'Adrián Vázquez. Intolerable, perquè és un partit que, no oblidem, està fet a Catalunya, parit a Catalunya, creat a Catalunya, i que ara resulta que des de Madrid, amb Cuca Gamarra, s'està organitzant tot aquest...
Home!
Ara en parlem d'això, que això també vull escoltar.
Estan comprant escons.
Correcte, estan comprant escons. Doncs bé, Carrizosa ha dit que qualsevol decisió que es prengui a Ciutadans sobre les llistes de les eleccions del 12 de maig a Catalunya comptarà amb l'okay de la direcció d'aquí.
Jo tinc el compromís de la direcció permanent de que s'escoltarà i s'atendrà el que diguem des de Catalunya. Per tant, no sortirà res al Comitè Nacional d'aquesta tarda que no estigui avalat pel partit aquí a Catalunya.
Insisteix que no serà una integració dins del PP. Per cert, si entreu que aquí parla en castellà és perquè ha anat alternant durant l'entrevista.
¿Una integración qué significa? ¿Se me van a llevar a mí atado y amordazado a unas listas del PP para que me integre? ¿O algún compañero que no quiera, porque aquí no queremos la integración, nos van a llevar atados y amordazados? ¿Ese es el pacto? Es que no lo entiendo.
Vale, entonces me lleva la pregunta, ¿qué harán ustedes si realmente se decide la integración en el Partido Popular?
Señora Nierga, vamos a ver esta tarde.
Vamos a ver esta tarde. A ver, en tot cas, ara parlem, en tot cas torno a repetir, i com explicava avui, a veure, aquí hi ha un nom molt important, molt important, que es diu Alejandro Fernández. Aquest senyor, en condicions normals, però com diuen també els del PP, amb les condicions normals dels que no estan amb Alejandro Fernández al PP, per tothom, fins i tot per la gent que no és del PP, veu clar que Alejandro Fernández hauria de ser el cap de llista. De fet, sigui qui sigui el cap de llista, ho he dit aquesta setmana, encara que presentin una zambomba, el PP tindrà un augment molt considerable d'escons al Parlament de Catalunya. Però hi ha molta gent que veiem que Alejandro Fernández és, de cara a una campanya electoral, un personatge indispensable. Els debats, les entrevistes, la manera d'expressar-se comunicativament, és magnífic. Però a Madrid no està ben vist. A Madrid hi ha un sector, Elías Bendodo, sector propi Núñez Feijó,
que no els agrada.
Que no els agrada, i hi ha una persona que, de fet, ahir sortia a tiro de càmera, és veritat que estava al tiro de càmera a Europa i, per tant, ella forma part d'Europa, que és la Dolors Montserrat,
sí,
que és la que seria la parella del partit. I llavors, ell... Però, clar, aquí passaria una cosa. No et pots carregar Alejandro Fernández. Per tant, això ho està decidint Cuca Gamarra. Amb qui? Amb Adrián Vázquez. Adrián Vázquez, que és el candidat... Vaja, la cara visible d'Europa de Ciutadans.
I l'home que és el president d'aquesta comissió, que ha estat molt beligerant amb el tema...
La de peticions, la comissió de peticions, correcte, que està utilitzada, correcte, com a ariet europeu per la propaganda, correcte, del PP.
Llavors,
Europa.
Aquí a Catalunya hi ha gent emprenyada, tant el PP com a Ciutadans, perquè la decisió sobre les llistes de Catalunya s'està prenent a Madrid. Tant del PP... Cuca Gamarra, com de Ciutadans, Adrián Vázquez, cosa que vas i dius, hòstia, ailes, resulta, aviat si l'independentisme el començaran a fer Ciutadans i el PP, quan comencen a veure allò que està passant realment a Catalunya, que és que hi ha molta gent que diu, escolti, independentista o no, ja n'hi ha prou d'això de Madrid.
Una paradoxa.
És una paradoxa de la vida. És una paradoxa de la vida. Que ara comentarem de seguida aquí al Món Arracu.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el 2x1 en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 25 de març, als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies.
Entrades a harrypoterexhibition.com.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a opel.es.
El perquè de tot plegat.
Bueno, jo tinc una sensació de déjà vu, Jordi, això que parlem de PP, encara que s'hi ha afegit Ciutadans, però vaja, és el mateix fenomen. Jo fa 37 anys que sóc periodista. Vaig començar el 1987 a Ràdio Barcelona. Aquest debat, l'he escoltat, perquè jo no era tertuliana llavors, diguéssim, però sí que era periodista, manta vegades amb el tema del Partit Popular. I és un dels grans problemes, al mateix temps, del Partit Popular o d'aquesta àrea de creixement de la política a Catalunya, que és el teledirigisme des de Madrid constant. A Madrid enyoren molt Josep Piqué. Els que hem tingut l'oportunitat, malauradament no podem repetir, de parlar amb Josep Piqué d'aquest tema, ens podria fer un mapa de totes les males passades que li va fer la direcció del Partit Popular quan ell dirigia el Partit Popular, fins al punt que va enfonsar el seu lideratge. Va enfonsar el seu lideratge des de 600 quilòmetres de distància. Ara se'l miren amb enyorança, perquè va aconseguir els millors resultats que ha tingut el partit. Però immediatament després d'aconseguir aquells grans resultats, va començar la demolició, la desautorització de les seves decisions i de les seves declaracions. Llavors, tenen un problema el Partit Popular, com ara Ciutadans, que encara és més surrealista perquè és un partit nascut a Catalunya, que és desautoritzar constantment. I això què fa? Fa que la gent que votava el PP i els Ciutadans de cop i volta vegin la llum i votin Esquerra Republicana o els socialistes? No. Fan que aquesta gent se'n vagin a casa seva i no votin, senzillament. I també fan que els resultats electorals d'aquests partits no creixin. No només perquè algunes de les... Perdó. Em va matar el llevant de l'estret de Gibraltar.
Que m'ho explicaré això de Gibraltar, perquè vas veure molts micos o no?
Allà... No, vaig de veure molts narcos, lamentablement. Sí, jo els micos...
Vas a pujar el...
No, perquè el problema està baix, fora, lluny dels micos. Diguéssim, estàvem uns...
Ara després li preguntaré, perquè la Glòria Serra ha arribat a Gibraltar.
Sí, sí.
Que és un, jo crec que està molt bé. D'on vens? De Gibraltar?
Bé, sí, noi, mira, a veure, és igual. Perdoneu la veu, en sèrio. El no creixement del Partit Popular, més enllà de decisions que es prenen a Madrid per part de les direccions, sense consultar territorialment amb el partit, de dir, escolta, anem a fer això, us va bé, us farà mal, pactem-ho. No, no, ho fem, i després aquí han d'entomar el que s'ha pres aquesta decisió, però la part de desautorització constant, de fer aterrar candidats que no han treballat aquí, com Alejandro Fernández, tu posaves l'exemple, que porta picant pedra bastants anys aquí a la política catalana, fa que aquests partits es vegin com una cosa de Chichinabo, sense ser-ho, eh? Sense ser-ho, perquè són partits de veritat, tenen militants, tenen estructures, etc. Llavors, tornem a repetir, si es produeix definitivament el recanvi d'Alejandro Fernández, la mateixa història que porta en democràcia aquest partit, i sembla que està contaminant també els Ciutadans, i que fa que no se'ls creguin ni els seus propis votants. I que això t'ho diuen dirigents del Partit Popular, et diuen, escolta'm, és que el que no pot ser és que tenim un tio o una tia que funciona en tal, de cop i volta ve algú, no, aquesta fora,
és
i ara
que és una qüestió
això.
De pell,
I això que heu defensat al Parlament de Catalunya, no, perquè nosaltres hem decidit que, llavors, clar, no pot ser, no, aquest partit no creixerà mai, no tinc cap interès en favor ni en contra.
No,
és una,
però aquí la gran pregunta és quin problema té el Partit Popular Espanyol amb la figura d'Alejandro Fernández. Si és una qüestió de pell, te l'has de perdre. Si és una qüestió estratègica, potser es posen els sentiments en un calaix i pensen, ojo, perquè aquestes eleccions catalanes estaran molt polaritzades.
Jo crec que és una falta de respecte, eh?
A banda d'això, no, però és evident que...
Els partits, a vegades, escolta, han d'entomar dirigents, han d'entomar polítiques i han de defensar decisions...
És una trituradora,
que no els
hi
agrada, com per exemple l'amnistia pel PSOE, doncs hi ha dirigents del PSOE que, escolta, l'han de defensar, però la deuen defensar amb la boca petitona.
Sí, però algú hauria
de... Però això és un tema de falta de respecte.
Sí, però no s'ha explicat prou quin problema té Núñez Feijóo amb Alejandro Fernández quan sap que ara mateix és el candidat que potser li pot funcionar millor i, en canvi, pot prioritzar la pell.
Jordi Bosch.
A veure.
És el dia de la marmota.
Oh, sí, home, i tant, sí, i tant.
Jo ara deia, vaig a començar a fer la llista dels presidents i candidats a la Generalitat que hi ha hagut del Partit Popular, i he vist que no tindria temps de fer-la abans que acabessin la tertúlia. Perquè això ho hem vist moltes vegades. És a dir, fins i tot amb operacions que ha fet algun moment donat al Partit Popular en alguns moments, recordo Josep Piqué, Pau Descansi, que va ser una persona que efectivament es va avorrir, el van avorrir al final.
El van desautoritzar
i fixa't
constantment.
Que ell va protagonitzar una operació important, no? I jo crec que els... dit amb tot el respecte, els militants i seguidors del Partit Popular accepten que són una delegació. És cert que a vegades altres partits, inclús aquí a Catalunya, respecte als seus territoris es poden portar igual. Les direccions de Barcelona respecte a lo que passa a Girona.
Clar, i tant.
O sigui que tampoc és un monopoli. Però aquest és molt evident perquè respon un lideratge a Catalunya que es posa i treu en funció de qui mani a Madrid i de qui és el seu amic. I aquest és un episodi més. És cert que aquí ho estan fent malament, perquè quan ara, això ho han de resoldre, o... però jo crec que no sempre serà així, és a dir, en funció del moment polític que es viu i la relació que tingui la direcció del Partit Popular a nivell d'Estat amb la situació política de Catalunya, es posa una persona o una altra. Crec que ja està vist, vull dir, ho hem vist moltes vegades i no cal perdre gaire temps. Ara, sí que jo vaig escoltar l'entrevista de Carrizosa l'altre dia i sí que em crida una mica l'atenció, que vaig pensar, és a dir, el Ciutadans és un partit que està en fase d'extinció. Per què? Perquè es van quedant sense votants i fins i tot a les darreres generals ja ni es van presentar perquè volien concentrar forces al Parlament Europeu, que encara mantenen una representació important perquè és fruit d'una etapa anterior de fa 5 anys. I on hi ha una persona que ho lidera, que és el que lidera el partit, que evidentment està en una operació d'integració al PP, començant per ell mateix. I no sé si començant i acabant per ell mateix. Això no ho sé. Ara, si hi ha un lloc on el Partit Popular, els Ciutadans, pot optar a salvar alguna cosa és en aquestes eleccions, perquè són les seves originals. Probablement, doncs no, i el vent de la història se'ls endugui, però jo crec que ells estan amb aquesta dinàmica. El nucli de Ciutadans de Barcelona, bàsicament, que són els que van impulsar ja fa molts anys el naixement d'aquest partit, un sector, i que s'hi va quedar. Jo, en aquest sentit, jo crec que sí que està feta l'operació de recuperació del PP en aquest espectre. Jo crec que Vox també pagarà una mica tot això, perquè va tenir una sobrerepresentació respecte al Partit Popular, i jo crec que el Partit Popular recularà. Sumant, estarem, no sé si estarem allà mateix, evidentment, Ciutadans va haver un moment que va obtenir un gran resultat aquí.
Va guanyar les
però sí. El va obtenir perquè el referèndum que no s'havia fet van ser aquelles eleccions.
Clar.
Allò va ser el referèndum. I per tant la gent que estava en contra va identificar-se amb la candidatura d'Inés Arrimadas i van a votar que no. No va votar a Ciutadans, van a votar que no. I llavors per això va tenir aquell resultat tan important. Veurem, com diguem, el Parlament de Catalunya abans de començar ja hi ha 90 o 100 escons repartits, pràcticament. Veurem els 35-40 que queden com van.
Bueno, per així estem.
No està mal, per acabar la setmaneta.
Sí.
I el que ens vindrà?
Ara hem de començar a treure les cadenes per arrossegar-les tota la setmana.
Però el que està clar és, que aquest matí quan comentàvem que he sentit Pedro Sánchez fent al·lusions al discurs d'ahir de Carles Puigdemont i se'l veia emprenyat, perquè, clar, o sigui, han parlat Feijó i Sánchez i tots dos, o sigui, jo crec que clarament...
Home, a Feijó li interessa tot això,
home. A Feijó li va, amb safata. Però clar, Pedro Sánchez té una... Pedro Sánchez, i Salvador Illa, té una campanya per davant on haurà d'anar entomant...
També et dic que la campanya dels... Dèiem, veurem com és la campanya de Junts, si se manté en el tema de la restitució o també parla d'altres coses com la sequera o coses importants de gestió, per entendre'ns. Però també la campanya del PSC hi ha una part que l'afavoreix el plantejament de restitució que ha fet Puigdemont. Hi ha una part que sí, hi ha una part que ella diu, escolti'm, hem de tornar aquí, de veritat, amb els problemes que tenim. Hi ha aquesta part que sí que el pot ajudar, però tot depèn de les modulacions.
Té una línia
allà oberta.
Ara vull veure les variables. Perquè
clar, les variables són,
molt importants, perquè cada dia pot passar una cosa.
Sí.
Cap on va el Cascoldo, per exemple, cap on va el tema de la llei d'amnistia, per posar un exemple, què passa amb Isabel Díaz Ayuso. Aquestes coses seran molt, molt, molt importants, perquè jo crec que aquí... Més tenint en compte, després d'escoltar-lo de l'altre dia...
I l'abstenció, estimat Jordi,
sí, l'abstenció. De totes maneres, amb l'arribada de Puigdemont, l'abstenció, crec que ara serà menor de la que esperava. Jo crec que hi haurà menys abstenció.
La d'aquest costat, però l'espectacle sí. que estan donant PSOE i PP a Madrid fa que
passat,
una part no. d'aquest votant n'estigui fins al
capdamunt. Vosaltres,
que
porteu molts anys en el negoci, el dimecres, jo almenys fent aquest programa, no recordo una cosa tan...
No.
Tan
desagradable.
Tan desagradable.
Personal.
Tan bèstia. Que
molt... És allò que es diu en castellà, mentar-se la madre. Han arribat a aquest punt. Ara,
intolerable, això, eh?
S'està inventant la mà.
Per un país normal, el que passaria avui és agafar i dir, escolta, una cosa, agafar els caps de gabinet i agafar, anem a seure un moment, aviam com reclama això, perquè la imatge que estem donant...
És de molt baix nivell.
Aviam, Jordi Bosch, ai.
El dia de la Almudena, patrona de Madrid, d'aquest any...